Bueno, primer de tot volia disculpar-me perquè portava un pendrive amb una versió massa moderna que l'ordinador no l'ha pogut llegir, llavors me n'han hagut de baixar un altre del museu. Disculpar també
bueno,
a la Roser.
Afortunadament el museu està a Terrassa.
Està a Terrassa, clar. Per sort, si no, malament. Disculpar també a la Roser que està a Madrid també amb unes altres jornades sobre Mariano Fortuny i al final no ha pogut venir. I donar les gràcies a l'organització per fer possible el poder venir assistir avui aquí amb un tema, a més amb una exposició que havíem plantejat del 2007 fins al 2009, malauradament ara no es pot veure en el museu, però que precisament es deia l'herbari modernista. Primer de tot, per la gent que no coneix el Museu Tèxtil, a mi m'agradaria explicar breument quines són les funcions, les tasques del museu. No és un museu estàtic, pretenem sempre que des de fa molts anys que sigui un museu molt dinàmic, amb exposicions, bueno, tota una sèrie de serveis. Els objectius nostres és museu perquè tenim una col·lecció de més de 20.000 peces, entre tèxtil, indumentària, complements, mostraris, dibuixos originals, postes en carta, de tot el món pràcticament. Per tant, tenim una funció que és la de museu, que és la d'exposar, fer recerca, difondre, fem catàlegs, etc. I per altra banda, donem uns serveis de biblioteca especialitzada, servei d'assessorament i consulta a públic especialitzat o no, i Matex, que és una textilteca online, una base de dades en la qual ara ja penso que més de 23.000 imatges tèxtils disponibles a internet, servei de restauració, serveis didàctics per a escoles o cursos especialitzats a mida, cursos monogràfics. Actualment, bueno, el programa d'exposicions funciona a partir d'exposicions temporals de llarga durada. Fins ara teníem 3 plantes d'exposicions, ara n'hi ha 2 perquè una l'hem fet reserva, necessitàvem més espai perquè anem adquirint peces contínuament. Llavors les exposicions aquestes es van alternant durant un any, 2 anys, de vegades potser una mica més. Depèn també de les peces, si són peces nostres les podem exposar més temps, si les tenim en préstec han de ser exposicions de més curta durada. Actualment, en quant a adquisicions, adquirim bàsicament producció local. Local no vol dir de Terrassa, Vallès, sinó també de tot Catalunya o fins i tot d'Espanya, perquè les col·leccions que teníem, que es van originar a principis del segle XX, col·leccions provenients moltes vegades d'industrials tèxtils, no tenien en compte els seus propis teixits, els que produïen ells a les fàbriques, sinó que compraven teixits des de l'Amèrica precolombina a Índia, o bueno, teixits coptes d'Egipte, de tot arreu excepte els d'aquí del nostre país. El patrimoni tèxtil industrial també, a part de tenir en compte les colònies, els edificis, els magatzems, etc., s'han de tenir en compte la pròpia producció, i llavors és amb el que estem ara recuperant tots els mostraris que podem d'empreses, que per sort encara en queden molts, mostraris tèxtils, ja siguin de seda, d'estampació, de cotó, bueno, etc., en tots els seus subsectors. Des de l'any 2000 ens vam proposar a fer recerca sobre el modernisme, que era el que anava més coix al museu. Teníem pràcticament teixits de tot fins al segle XIX, indumentària del segle XX, però com dic, producció d'aquí, industrial del XX, no hi hauria pràcticament res. Llavors vam començar a fer recerca, vam estar un any o dos localitzant teixits, anant per fàbriques, antiquaris, a tot arreu, cases particulars, i vam inaugurar amb l'exposició Les fàbriques i els somnis, i a partir d'aquí va sortir aquesta línia que en diem permanent de recerca del patrimoni modernista tèxtil català, i des de llavors n'han sortit 7 exposicions i 6 catàlegs. He portat el de l'herbari, bueno, el tinc per aquí baix, després si el voleu veure no hi ha cap problema. Les exposicions han sigut sobre fotografia, com l'interior del 1900, Miralls d'Orient, l'eclosió del tèxtil, Palau Oller, amb una col·lecció de dibuixos originals per ser teixits o estampats, Moderníssims, que era sobre una exposició que es va fer aquí a nivell de Terrassa, de fotografies antigues, totes les persones, famílies que volien, aportaven fotografies de les seves famílies, i es va veure tot un recorregut sobre la indumentària local, que va ser molt interessant, i l'última que vam tenir oberta és la de l'herbari modernista. A partir d'aquí, després, bueno, al museu hem anat adquirint i hem anat localitzant peces, com dic, a partir del 2000, que és quan vam començar amb la recerca modernista, Bueno, hem localitzat i moltes vegades hem pogut adquirir per donació o per compra les peces, els teixits modernistes. Com en aquest cas, per exemple, estem veient la Casa Muntades de l'arquitecte Puig i Cadafalch, que era, bueno, la Muntades era soci de l'empresa L'Espanya Industrial. Us he remarcat aquí un... No sé, es veu bé la línia vermella a la dreta vostra, sí, és un cortinatge. L'interessant del cas també és que hem pogut localitzar moltes de les peces, que així com amb les peces antigues venen d'antiquaris o de col·leccionistes particulars, no saps l'origen del cert d'aquestes empreses o d'aquests teixits. A nosaltres el que ens interessava era poder demostrar que a Catalunya es va fer modernisme tèxtil, que semblava que no, que tot venia de França, d'Anglaterra, i llavors a partir de les fotografies hem pogut trobar algunes peces, com per exemple una és aquesta, que és la que veieu a la fotografia anterior, localitzada en una casa de Barcelona. També hem pogut atribuir peces tèxtils emprades, doncs, com estava comentant, per decoració. En aquest cas és un estant de Joan Busquets, el monjacar de seda. Totes les peces que us he anat posant tenen motius florals, evidentment estem parlant de l'herbari, però després també veureu el per què, no? En aquest cas es tracta de l'escó, a les cadires també hi havia el mateix tapissat, que després vam localitzar posteriorment a Cal Bassacs. És una colònia, la colònia tèxtil del Llobregat. Al llarg del Llobregat es van instal·lar totes les colònies, mills en anglès, no? Que també hi ha voltants de Manchester. Aquí es va donar el fet aquest a tot al llarg del Llobregat, bueno, i també del Ter i alguna altra. Eren les colònies tèxtils cotoneres. En aquest cas és un domàs de seda, que hi ha unes roses i uns clavells, que es va trobar a la Torre de l'Amo, que es diu a la casa del propietari, amb tota una sèrie d'elements, bueno, eren cortinatges. Un dels personatges més creatius del modernisme català va ser, sens dubte, Gaspar Omar. Aquesta és una casa malauradament desapareguda, Cal Rosés, però a partir de les fotografies d'època conservades a l'Arxiu Mas, es va fer l'exposició aquesta a l'interior del 1900, hem identificat algunes d'aquestes peces, com hem vist l'anterior. Aquí també, aquesta peça tèxtil, si veieu el cobre llit, aquí hi ha una mostra en petit, i aquí és la peça, és un detall perquè aquesta peça és molt gran, era un cobre llit de matrimoni enorme. I vam trobar la peça una mica per casualitat en un antiquari i en un armari allò una mica abandonat perquè el tèxtil sempre està en un racó. I vam poder establir va quedar claríssim. Després hem trobat un coixí també a banda de la cortina. Del cobrellit, perdó. Aquest és un capçal de llit. Si torno un moment enrere, la fotografia aquesta no és el mateix, però el capçal aquest que hi ha al llit és una peça tèxtil també. Anirem veient com el tèxtil durant el modernisme aquí a Catalunya i evidentment als altres països estava replet de teixits, les cases, els interiors estaven absolutament coberts de peces tèxtils. Aquesta és una de les que s'ha conservat en molt bon estat, es va restaurar també, pertanyia també a un antiquari, i Sant Jordi, bueno, i envoltat de roses amb tot el simbolisme que representen les roses, no? És de Gaspar Omar, el que no tenim localitzada la casa on estava. Aquesta suposo que la majoria de gent coneix, és la Casa Lleó Morera, el saló principal. L'edifici és de Domènec i Montaner i tota la decoració interior de Gaspar Omar, treballaven conjuntament molt sovint, i de la qual s'ha conservat també força material tèxtil. A banda de les fotografies, és interessant tota la conservació. Evidentment, el saló ara no és així. L'escó aquest que es veu aquí al final, no sé si tinc fletxeta jo aquí, sí. Aquí, l'escó aquest que a la imatge es veu perfectament, va semblar que no es podia restaurar. Ara ja sí, la labor que hem anat fent nosaltres és d'anar insistint que el tèxtil es pot restaurar, que és un element més del patrimoni. Les cadires o l'ebenisteria està tot pensat, i el tèxtil també, sobretot en el modernisme. En altres ocasions no es posa un teixit llis qualsevol i ja està, però en aquest cas les peces estan fetes exclusivament per a cada una d'aquestes ocasions. Aquest és la imatge del raspaller d'aquest escó. S'han conservat també totes les cadires. De moment, l'únic que vam restaurar és la peça aquesta. El que passa és que ja la vam restaurar quan ja estava restaurat l'escó i havíem posat un vellut llis de color verd, amb el qual ara la tenen al MNAC, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, amb el teixit llis, perquè aquest després el vam restaurar al cap d'uns anys i ja no el van tornar a col·locar. Un altre cas d'una peça recuperada, la cadira que estan veient aquí és una cadira dissenyada per l'arquitecte Aleix Clapés, que suposadament estaven a la casa Ibars, i aquí el que va passar és que ara estan a la casa Museu Gaudí, allà al Parc Güell. El que van fer va ser retapissar totes les cadires i amb un tapisser de Barcelona, i ara les tenen retapissades. Evidentment, quan nosaltres vam anar a veure-les, el que ens interessava era tocar el teixit original, perquè actualment es treballa més amb teixits sintètics moltes vegades que els naturals. I llavors estàvem una mica desesperats perquè volíem saber si era cotó, si era vellut, si era seda, etc. No? Per sort, vam tenir la gran sort que ens van dir el tapisser que les havia fet feia molts anys, el vam anar a localitzar. Com que havia tingut tanta feina a retapissar les cadires, ho tenia guardat en una bossa d'escombraries tots els retalls. Feia anys en el taller a Barcelona, tenia una bossa d'escombraries amb tots els retalls. N'hem pogut recuperar alguns. Ahir precisament vaig estar amb les noies de la Casa Museu Gaudí. Nosaltres vam restaurar la peça aquesta per una exposició, però en tenim molts més retalls, llavors els donarem els retalls aquests perquè puguin posar-los al costat de les cadires originals, perquè té més sentit que tenir aquest fragment en el museu amb un calaix. Gràcies als antiquaris, als tapissers, hem recuperat moltes peces. A Reus ens va passar el mateix amb l'Institut Pere Mata. Totes les cadires retapissades, però el tapisser encara guardava fragments perquè li feia pena llançar-los. No? Aquest és un altre exemple de, en algunes ocasions, hem vist teixits treballats, comprats, evidentment, el teixit es compra, o un vellut, o un teixit llis, i després es decora, com feia Gaspar Omar, és un vellut de color verd, i ell dissenya unes flors, les pintes, s'apliquen uns brodats. Altres vegades no, el teixit ja pròpiament està decorat, llavorat, que en diem, són jacars, normalment en aquest cas és un jacar, un domàs de seda i de cotó, i el que fa en aquest cas Busquets és aplicar-lo directament. Busquets és un dels ebenistes que treballa teixits modernistes, però bastant diferent de Gaspar Omar. Gaspar Omar, el que us deia és això, ell dissenya el teixit i fa fer els brodats i després els pinta, o els broda totalment directament sense pintar. El que fa Busquets és buscar un teixit modernista i aplicar-lo. Gaudí no... O sigui, totes les peces que hem trobat de Gaudí, velluts, etc., agafava algun vellut convencional i mai, fins ara almenys, no hem localitzat teixit modernista, pròpiament modernista, amb disseny modernista, en les peces de Gaudí. Ara us passaré alguns exemples de peces. Ara us passo dos cobretaules. Aquest és un piqué de cotó. I el següent és una pana també de cotó estampada, probablement són de procedència anglesa. El teixit modernista català va seguir els corrents europeus, tant anglesos, francesos, vienesos, evidentment, que arribaven, entre d'altres, a partir de peces originals que es venien aquí en els magatzems, magatzems especialitzats o cases especialitzades com la Casa Franc o magatzems tipus Almacenes el Siglo. No? Arribaven peces d'importació, i moltes vegades, aquesta és anglesa, és un vellut estampat i dubtem molt que sigui fet aquí al país, perquè arribaven aquestes peces i els dissenyadors o arquitectes, els teòrics tèxtils, s'inspiraven en peces també forànies. En aquest cas és clar, una clara influència japonitzant. Els dissenys aquests amb motius d'aigües i plantes aquàtiques són molt recurrents al Japó i l'art gràfic japonès va influenciar notablement els teixits europeus i també va arribar fins aquí al nostre país. Aquesta capacitat d'estilització de les formes naturals, no, arriba als teixits catalans modernistes. Aquesta sembla que sí que és una peça produïda aquí a Catalunya. Es tracta d'un jacquard mecànic ja de seda i cotó. Aquest és un cas, bueno, una cortina amb un disseny, potser podríem dir, més convencional, de voltants del 1900, també és un domàs de seda i cotó amb efecte de moiré. Està atribuït a fills de Malvei o mitjans aparells. Moltes vegades el que hem de fer és atribuir una peça, no? Pel fet d'haver trobat només un fragment, això és un cortinatge, de fet és un fragment gran. No podem atribuir, si no tenim els mostraris que ens identifiquen, que són d'una empresa o d'una altra i amb una data concreta, podem atribuir comparant amb altres llibres de mostres tèxtils que tenim, doncs, o si és d'una empresa determinada o d'una altra. El que hem vist fins ara són pràcticament teixits de calada, però a Catalunya la tradició tèxtil estava molt arrelada des de feia segles i es va consolidar tombant del segle XIX, principis del segle XX. Pràcticament el 90% de la producció tèxtil de l'estat espanyol es fabricava a Catalunya. Les empreses tèxtils es situaven a Catalunya i anaven en tots els sectors, indumentària, llar i decoració, estampació, puntes, etc. En tots els seus subsectors, llaner, cotoner, seder, lliner i també mescles. Aquí a la imatge veieu una catifa de llana que està també atribuïda a Cal Cert, a la fàbrica de la família Cert. A partir d'aquí, de totes aquestes imatges que heu anat veient, que havíem anat recopilant i han sortit diverses exposicions, es va proposar fer aquesta exposició que vam titular l'Herbari Modernista, perquè vam detectar que la majoria d'elements decoratius que apareixien en els teixits eren florals. Està clar que jo he fet una selecció, evidentment, abans de totes les imatges i he posat elements florals, però és que ara veureu les gràfiques el que ens va donar. El gust estètic que caracteritza el modernisme pren com a font d'inspiració gran quantitat d'aquests elements florals i vegetals, i els teixits produïts a finals de segle a Catalunya van ser un bon exemple. Els artistes, fidels a l'estil d'aquest període, van recrear paradisos imaginaris i reconstruïren la naturalesa com a símbol oposat a la industrialització i a la vida urbana que estava començant amb molta força a finals del segle XIX. Però les nostres preguntes eren: d'on s'inspiren els modernistes? Les plantes que representen en els seus dissenys són còpia del natural, són interpretacions o són fruit de la seva imaginació? Trobem les mateixes espècies independentment del seu suport, ja sigui sobre teixit, sobre fusta, vidre, mosaic, etc. L'exposició va suposar un primer pas de recerca, evidentment encara sempre queda molt per fer i continuem nosaltres amb la recerca del modernisme, i sovint va plantejar més preguntes que respostes. El treball es va dur a terme al CDMT Som Nosaltres, Centre de Documentació i Museu Tèxtil, l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de l'Autònoma, un grup de biòlegs especialistes en flora ornamental, paisatgistes, i després amb la col·laboració sempre d'altres museus, col·leccionistes, antiquaris particulars, arxius, etc. Es van identificar, el primer pas que es va fer, en primer lloc es va fer, doncs, un mostreig o una identificació sobre més de 600 peces tèxtils que llavors ja havíem recuperat, que teníem en el museu, i es van classificar els taxons, com es mostra aquí a la imatge, a la diapositiva, i es veu molt clar que els elements vegetals o florals, vegetals en general, són els que destaquen amb molta diferència. De tots 17 animals es van trobar i, en canvi, elements vegetals 624. Doncs es veu clarament la diferència. Després, el que també vam analitzar va ser el grau de fidelitat. De fidelitat en la representació, com es veuen les imatges de baix també de la tulipa. No sé si es veu bé a la pantalla. La representació d'aquesta tulipa, en segon lloc, i el tercer, que vam classificar com a grau de fidelitat elevat, seria aquesta primera imatge, grau mitjà, que ja és una recreació de la flor original, i en aquest cas ja seria més una inspiració. Hi va haver molta feina, com podeu imaginar, amb els biòlegs i especialistes en flora, en aquest cas potser es veu més clar que és una tulipa, però aquí hi ha alguns elements que són molt difícils d'identificar, llavors vam posar directament inspiració en una flor o una planta determinada. Això són mostraris diferents d'empreses catalanes, de Vilomara, Balcells, de la Casa Bernades, i es pot veure molt clar també aquestes diferents recreacions que sovint són més o menys fidels, com la rosa o la pinya. No? En canvi, les imatges superiors hauríem de dir que són inspiracions en la naturalesa, amb els vegetals, però no sabem exactament a què estan atribuïts. Aquí hi ha dos exemples de lliris. El lliri estampat sobre seda és una recreació floral del Museu de l'Estampació, aquest d'aquí, és una seda estampada, del Museu de l'Estampació de Premià de Mar, i el lliri, aquest altre d'aquí, en jacquard també de seda, és molt fidel a l'espècie original. És d'una col·lecció particular d'una fàbrica que existia ja abans del 1900. Aquí, evidentment, és impossible llegir-ho tot, però la llista és molt més llarga. En aquest cas són les flors i plantes que es van determinar, que es van identificar. En total eren 162 espècies ornamentals i cultivades, la majoria, el 80% recreacions artístiques inspirades, mentre que la resta eren força fidels. Aquí doncs, us he posat dos exemples. Aquest és d'espècies trobades en el jardí, espècies trobades en el bosc. Però la llista és molt més llarga. Només ho he posat per veure un exemple de tot el que es va... que veieu que la llista era enorme. Les plantes més representades són les que s'indica també aquí en el gràfic, en aquesta imatge, de més a menys. No? 74 vegades es va identificar la rosa, 36 la tulipa, 27 l'iris, i així anar baixant la quantitat dels nombres de taxons que es van identificar, en aquest cas els més representatius. A partir d'aquí, de tota aquesta anàlisi, aquestes identificacions que vam fer, podríem deduir que els jardins urbans i els entorns més immediats dels nuclis poblats eren espais privilegiats d'inspiració, perquè la majoria eren de jardins, de Barcelona, voltants, i moltes vegades, però, tampoc és del tot cert, perquè no només s'inspiraven amb el que tenien al voltant, sinó que els models escollits pels artistes, decoradors, artesans o teòrics tèxtils moltes vegades eren extrets de les revistes especialitzades i de les gramàtiques d'ornamentació que comença a haver aquest tombant de segle i que arriben aquí moltes vegades al nostre país per subscripcions. En aquestes imatges us he posat això, algunes de les publicacions de les que es van exposar a la mostra L'Herbari Modernista, que van influenciar clarament els teixits tèxtils modernistes catalans. El repertori, com veieu, era comú per totes les arts, i comú a Europa, evidentment. Aquí hi ha alguns exemples més de plantes, perquè veu que no només nosaltres treballem amb... Sí que treballem en el tèxtil, evidentment, però sempre el tèxtil no va sol. El tèxtil va envoltat de tot el conjunt de complements, de mobiliari, bueno, etc. El quadre, la pintura, el tèxtil, tant l'indumentària com la decoració és d'un moment determinat i, per tant, nosaltres quan treballem, treballem tot el context, tot el global del període. I aquí es va veure, doncs, quan parlàvem de girassols, el girassol modernista tant es fa en un teixit com es fa en un dibuix, en una pintura o en un moble, etc. L'exposició, a partir de totes aquestes dades obtingudes, es va dividir en tres parts principals. Aquí era la primera, la introducció, i després vam separar el jardí, el camp i el conreu, i el bosc i la muntanya. Aquí en el principi són dues imatges, estan separades. Es recreava un espai imaginari amb audiovisuals projectats sobre diferents peces de mobiliari. Hi ha com una chaise-longue, una taula, hi havia un mostrari, i es anaven veient diferents projeccions, tant de flors com de tèxtils, que es podien veure aplicats al damunt de cada una de les peces. Per diferenciar, per separar els àmbits, també el que vam fer va ser posar tres imatges, tres quadres de Vancells, un pintor d'aquí Terrassa són de principis de 1900, introduïa cada espai al camp i bosc i muntanya. Després, a partir d'aquí, entraves, en aquesta taula era la primera part d'introducció, amb les columnes del museu no podem fer res, sempre estan al mig del pas però no les podem treure, aquesta columna blanca molesta molt però no podem fer res. Llavors, unes cortines de separació anaves passant d'un àmbit a l'altre. Passaves de l'interior de la casa a fora al jardí. Comencem a veure, bueno, aquí hi ha alguns exemples de l'exposició, de les peces i tal com es van mostrar. El jardí modernista català és romàntic, paisatgista, mediterrani, i el bon clima permet arrelar espècies d'àmbits geogràfics diversos, i la recerca romàntica de l'exotisme i l'entorn dels indianos, enriquits a les colònies americanes, va afavorir la introducció i aclimatació de moltes plantes forànies. Paisatgistes i arquitectes van dissenyar els jardins públics de Barcelona i els parcs que envoltaven també les grans cases, i en general a Catalunya es va donar el mateix cas. Aquí és un àmbit més de l'exposició. En el final veieu la tanca, aquesta de ferro, donava pas del jardí ja al camp i al conreu. Les peces, com veieu, es combinen, peces tèxtils amb altres elements que no són tèxtils, peces prestades, no, evidentment no són nostres, i el que es va haver de fer aquí va ser tancar, com que és una exposició de llarga durada, va durar 2 anys, tancar les peces en vitrines, no les podíem tenir obertes, es van haver de dissenyar unes vitrines a mida, i vam fer aquestes recreacions pels diferents espais. Això és un exemple de peces paral·leles que vam trobar per aquest espai del jardí, no? Que comentava, un teixit no va sol, quan una senyora es posa un vestit, es posa un perfum, es posa una joia, a les cases estan decorades amb vitralls, hi ha uns paviments, unes rajoles, que, per tant, i sobretot més en el modernisme, això és accentuadíssim, es treballa tot el global. Un altre element que teníem en comú a cada un dels àmbits és aquest d'aquí, ara us passo la imatge també, que passa que no la tinc en gaire bona resolució, la nomenclatura de les flors del jardí, del camp i després del bosc. Perquè la gent arribés i pogués identificar cada una de les flors, es va posar la fotografia, família, espècie, que es posa, bueno, el nom català i castellà. I aquí hi ha algunes de les imatges de les peces, en aquest cas del jardí, perquè veieu, no, com les peces que ens van identificar amb alguns paral·lels. Aquesta probablement no és del nostre país. Hi ha diverses que no són originals catalanes, però el que preteníem era veure una mica, no, tota la influència com arriba aquí en els teixits catalans. La rosa, que és una de les més representades, la trobem aquí amb un dibuix original, amb una posta en carta i en un cos d'un vestit. Crisantems i trèvols, al ventall, no sé si es veu massa bé, també hi ha un crisantem, rosa canina i gessamí, i un lilà, em sembla, que s'ha quedat aquí. No es veu bé la imatge, però és un estor i un ventall. Després passàvem ja a la segona part dels camps i els conreus, que a principi de segle encara envoltaven la majoria de ciutats o pobles. Les espècies espontànies, com el card, el blauet, les roselles, etc., vivien als marges, als camins i als camps cultivats, i eren familiars i reconegudes. Llavors, ara pràcticament ja no tant. Alhora es feien servir també amb finalitats medicinals o simbòliques, i entre elles les que es van trobar més en els nostres teixits eren pràcticament les d'arbres fruiters, el llimoner, o com es veu la imatge aquesta d'aquest cortinatge de vellut granate, i també la vinya i les oliveres. Bueno, això són alguns exemples d'aquests interiors, de les vitrines. Clar, el material tèxtil és molt sensible, llavors hem de treballar amb una humitat relativa determinada, una temperatura també sempre constants, els looks, no? la llum ha de ser molt baixa, això és un problema moltes vegades que hem d'anar explicant a tothom que entra a les exposicions, però el problema hi és i no podem evitar-lo, llavors s'ha de fer una conservació preventiva molt important en cada una de les, de les exposicions. Aquest és un exemple d'una cortina atribuïda a la Casa Sert. No sé com anem de temps, tu em controles, eh?
Sí, sí, controles.
Perquè jo...
Tens 10 minuts.
No, no, sí, sí, ja està, perfecte. Bueno, com deia, és un vellut estampat, és una peça preciosa, han sortit diverses peces també complementàries amb aquesta cortina, i és atribuïda a l'empresa Sert. Com veieu, bueno, el card és per tot arreu. De roselles us he posat el nom en castellà i el científic, perquè hi ha dos tipus, i llavors dos tipus de papàvers. En aquest cas és una peça molt petita, és d'un mostrari, aquí es veu enorme, però és una peça que deu fer 10 centímetres com a màxim. Bastant fidel aquí la reproducció, i aquest és el cascall, que és l'altre, és el papàver somniferum, és d'un fris. A totes les cases modernistes hi havia el fris, els grans cortinatges que penjaven del costat del fris, i després l'estor, o el transparent, que també en diríem avui, o tipus visillo, no? Que també i estaven tots perfectament decorats amb combinació, el fris amb les cortines, amb l'estor, amb les parets moltes vegades també tapissades, com es veu a la casa en Batller o la casa Navàs, etc. Ja, encara se'n conserven algunes, per sort, que les parets encara estan tapissades. I frisos i cortines n'han sortit encara bastants, també. Un altre exemple claríssim, el de la taronja, amb un estil ja més secession, no? que les peces que havíem vist fins ara. I, clar, evidentment, només us he posat una mica una selecció, tenim centenars de peces. Quan passàvem del camp al bosc, saltàvem aquest mur, no? Representava que era un mur que ens introduïa a dins del bosc. Les plantes representades aquí eren moltes menys, feien referència, sempre fan encara referència a un sotabosc humit d'una certa altitud, i vam trobar falgueres, acònit, violetes, maduixeres, miosotis o arbafatgera, bueno, són tota una sèrie de noms que no sé les traduccions i no sé si els estan traduint, és un vocabulari molt específic. Altres espècies representades, també característiques dels prats de muntanya, com és el roser silvestre o el botó d'or o el farratge, confirmen aquesta procedència. A banda dels models extrets de les publicacions, aquestes que hem vist al principi que arribaven d'Europa, aquestes gramàtiques o revistes, també hem de tenir en compte que el tombant de segle és quan es dona una empenta a l'excursionisme científic aquí a Catalunya, que va promoure un veritable descobriment popular de la flora del Pirineu. Llavors també és normal, no, que aquest excursionisme excursionista ens porti, ens doni a conèixer artistes, decoradors, arquitectes o teòrics, tota aquesta flora del Pirineu. Aquest era l'àmbit més petit, de totes maneres. El que més elements vam identificar va ser el jardí, en segon lloc camps i conreus i en tercer la muntanya. Bosc i muntanya. Aquesta és una imatge també del final ja de l'exposició amb alguns paral·lels, com comentava. Hi ha peces també com aquesta d'aquí, es veu molt poc, potser ho veieu de lluny, és un dibuix original que vam trobar d'Alexandre de Riquer per estampació, probablement, també és del Museu de l'Estampació de Premià. Igual que aquest d'aquí, també és Riquer i també és de Premià. En canvi, aquest, bueno, és un disseny de Gaspar Omar, d'aquests que s'han conservat molts. I ara, bueno, recordo que hi havia aquí el gat Maimó i, bueno, i altres. Amb aquest d'Alexandre de Riquer hi havia una dent de lleó i fruits del bosc tot al voltant. Tot el tema de ferros forjats, etc., o altres peces complementàries, també són les que veiem aquí en les vitrines, o, per exemple, aquest mostrari. Això és una peça nostra del museu, mostrari tèxtil, de Sederies Balcells, de Manresa, que complementaven aquest àmbit. Aquí veieu una altra vegada una recreació d'aquestes. No podem recrear un espai real perquè no el tenim, ni tenim l'edifici ni tot el mobiliari, com, bueno, podríem veure, doncs, a dins de la casa Navàs, allà sí que hi és tot i és l'original, nosaltres això no ho podem reproduir, i vam fer, bueno, això, una recreació d'aquests espais. com podeu veure, amb portiers, amb cortinatges, frisos, capes, vestits, una mica de tot. Un exemple d'aquesta peça tèxtil en seda, que és com un cortinatge amb el narcís. Aquí no tenia la foto de detall, és el vestit que heu vist a la vitrina per davant, aquí és la imatge del darrere, és un vestit fet i confeccionat aquí a Catalunya, i l'element que representava la flor identificada aquí va ser la violeta. Aquesta ja és l'última imatge, el que és el sometent de Terrassa. Els sometents se'n conserven una bona col·lecció al museu, no sé si n'hi ha 7 o 8, són peces molt grans, són banderes grans dels sometents, i totes, o gairebé totes, hi apareixen el roure, el llorer, el boix greu, l'esparreguera, i elements, com comentava, elements vegetals o florals. Moltes vegades hem trobat més florals que vegetals, en general, en totes les peces que s'han identificat. Però bueno, només us volia posar això, un exemple, unes quantes imatges, després si voleu veure el catàleg de l'exposició està a les vostres mans, i dir-vos que la recerca continua, modernisme, nosaltres estem continuant, això és un exemple d'un mostrari, i ara estem acabant de localitzar diversos mostraris per aquí a Catalunya, n'hem trobat més, i la recerca a nivell floral, qualsevol cosa que us pugui ajudar per identificar, estarem encantats de fer-ho. Nosaltres la part aquesta floral l'hem acabat, però evidentment el modernisme continua, perquè encara es continuen trobant peces, i pensem que s'ha de seguir investigant molt també de cara a arxius i col·leccions privades, etc. Moltes gràcies.